Bona tarda a totes i tots. Abans de començar el ple d'avui, voldríem expressar el nostre condol a familiars i amics del veí traspassat ahir un accident de trànsit. Ho faig en nom de tota la de trànsit, un veí de Roquetes, i ho faig en nom de tota la corporació, i que sàpiguen les familiars i amics que tenen a la seva disposició l'Ajuntament de Roquetes per a tot el que disposen. Dit això, començaríem el ple ordinari del mes de juliol. El primer punt de l'ordre del dia, que és aprovar si procedeix l'esborrany de l'acta del ple extraordinari número 10/2023 de data 27 de juny de 2023. Si algú té alguna cosa a afegir, el donarem per aprovar.
S'aprova per unanimitat.
Gràcies. El segon punt és aprovar si procedeix l'esborrany de l'acta del ple extraordinari número 11/2023 de data 29 de juny de 2023. Res?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguirem en l'àrea d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana.
Abandona el saló de plens per abstindre's en el debat i la votació el senyor Antoni Ortiz per ser part interessada.
Moltes gràcies. El tercer punt de l'ordre del dia és aprovar inicialment si procedeix la modificació de la plantilla personal laboral de l'Ajuntament de Roquetes i l'annex de personal.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement en sessió informativa de data 18 de juliol. Per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Roquetes en el sentit d'amortitzar la plaça número 42, atesos els fonaments de la part expositiva del present acord i que es descriu a continuació. Número de places 1, grup C1, personal comeses, tècnic antena caro, nivell 21, situació bancant. Segon, aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Roquetes en el sentit de crear la plaça número 44, segons es detalla tot seguit i atesos els fonaments de la part expositiva del present acord. Número de places 1, grup A2, categoria professional tècnic, tècnica, mitjà, mitjana, denominació cap de comunicació i nivell 21. Tercer, aprovar inicialment la modificació de l'annex de personal de l'Ajuntament de Roquetes en el sentit de suprimir la plaça amortitzar i d'incorporar la plaça de nova creació en els termes a dalt exposats. Quart, exposar al públic aquests acords per un termini de 15 dies hàbils per tal que els o les interessades puguin presentar les reclamacions que consideren oportunes mitjançant anunci que es publicarà al BOF en els termes que estableix l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i a la seu electrònica municipal. Si no es presenten reclamacions, aquest acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu. Cinquè, una vegada esdevingui definitiu l'acord, publicar íntegrament el document de la modificació al BOF i trametre còpia als departaments competents de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. I sisè, notificar aquests acords al personal afectat per aquesta modificació i comunicar-ho als representants legals dels treballadors i a la Fundació Universitat Rovira i Virgili com a entitat encarregada de l'elaboració de la relació de llocs de treball als efectes legals oportuns.
Moltes gràcies. Obriríem un torn d'intervencions. Senyora Saura.
Bona tarda, senyor alcalde, regidores, regidors. Malauradament avui en aquest punt del ple des de Junts hem de lamentar que allò de, que deia el senyor alcalde en el seu debat d'investidura de que governaria per tothom i que tothom és igual per l'equip de govern ha saltat pels aires. Estem davant d'un atac polític a una persona que des de fa molts d'anys, juntament amb el seu company i tècnic de la casa, reivindicava un reajustament de la seva nòmina en concordança en tota la feina que feien, que no era solament la de locució radiofònica, com deia el seu contracte, sinó que feien moltes tasques més. Treballs de disseny gràfic, edició de vídeos, fotografia, cobertura d'actes, redacció de continguts, fer tasques d'equip de tècnic de so, redactor, guionista de programes, continguts, etc. A més de dur a terme també el manteniment de les instal·lacions i els equipaments. Un reajustament més que justificat que s'hagués pogut fer com a complement específic que recordem i expliquem. És un complement assignat per l'equip de govern que s'hagués pogut fer d'acord amb el que diu el Reglament d'Organització, Funcionament i Ús dels Mitjans de Comunicació en el seu apartat 8. Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen. Per tant, donen a entendre que no es va fer per falta de voluntat política, ja que si fos per la feina que han fet els últims 32 anys, el tindríem posat de faria temps. L'equip de govern està duent, al nostre entendre, una maniobra política on vol matar dos pardals d'un tiro. Amortitzar la plaça del treballador i ara regidor de Junts, Antolí Ortiz, per aquest mateix motiu, ser un regidor de l'oposició i per a contractar algú afí per a que faci de cap de comunicació. Ara vostès vindran a dir-nos que s'ha de fer un procés de selecció a través d'un concurs, que hagués sigut més fàcil posar un càrrec de confiança, però disculpin, si en aquestes 4 dedicacions exclusives parcials que ja tenim, el poble ha de pagar més un càrrec de confiança, potser haurem passat una mica de la ratlla. En fi, en breu veurem qui acabarà fent de cap de comunicació, cobrant gairebé 30.000 euros a l'any, que per si no ho saben no és ni de prop el que cobrava el tècnic i cap de programació Antonio Ortiz fins que va agafar l'excedència forçosa per servei públic. Ara, vostès consideren necessari amortitzar una plaça alegant que es va fer un procés d'estabilització i que el treballador no complia un dels requisits i que per això la plaça un cop acabat el termini ha quedat deserta. Però mirin, resulta que aquest treballador no havia de passar cap procés d'estabilització perquè segons el BOP, el butlletí oficial de la província, de 18 de maig de 2005, és un treballador fixe, algo que el treballador demanava i se li negava. Després de tenir documents i saber del cert que era fixe, no li va quedar més remei per mantenir el seu lloc de treball, que per cert ho va fer aconsellat pel propi ajuntament, denunciar aquesta plaça perquè no li calia passar el procés i estava més que reconeguda la seva feina, els coneixements de l'ofici i la professionalitat durant aquests 32 anys. Ara ens trobem en que està recorreguda judicialment i sense sentència ferma, així que no sabem si se li donarà la raó al treballador i, per tant, si se'l considerarà personal fixe amb dret a la seva plaça tal i com posa el BOP o es donarà la raó a l'Ajuntament. Dit això, els sembla normal que amortitzen la plaça sense saber què passarà judicialment? A mi no, i de fet, no sé fins quin punt això es pot fer. Ara els pregunto, es pot amortitzar una plaça i declarar-la deserta si hi ha una denúncia i un procés obert al contenciós administratiu? Dit això, sé que vostès són majoria absoluta i faran el que voldran, però nosaltres seguirem vetllant pels drets i interessos de tots i totes les treballadores d'aquesta casa, ja que ens costa que no és l'únic cas que està així. I denunciarem públicament aquest fet perquè el considerem poc ètic, intolerant i perjudicial per als drets dels treballadors. Entenem també que ara, en aquesta modificació de plantilla, també es regularà la situació per al tècnic CU que hi ha a Antena Caro, que també porta anys demanant unes millores més que justificades. Per últim, i ja pensant en aquest nou cap de comunicació que es contractarà, entenem pel que hem vist tindrà moltes tasques a fer, però deixeu-me que us demani almenys que es rectifiquen feines que ara mateix no funcionen com haurien de funcionar. Com per exemple, supervisar els textos de tuits, publicacions de Facebook i Instagram per tal que es facin publicacions sense errades ortogràfiques i que siguin curoses. Supervisar que es pengin fotografies correctament al Flickr per tal que estiguin en ordre i no duplicades. Que al portal de transparència de l'Ajuntament estigui l'apartat notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l'oposició correctament actualitzats. Que es doni cobertura als actes que caiguin en cap de setmana o festius i que els treballadors que els facin cobrin aquestes hores extra com cal. Que quan hi hagi actes organitzats pel propi Ajuntament se'ns comuniqui i se'ns informe com a membres del consistori que som i que no ens haguem d'enterar per les xarxes socials, ja que el mitjà de comunicació oficial hauria de ser el propi Departament de Comunicació de l'Ajuntament. Que la informació a les pantalles digitals es porti al dia i actualitzada i que vetlli sobretot per la pluralitat i objectivitat dels nostres mitjans. Avui dia encara surt el cartell de festes majors. I res més. Sol esperem que qualsevol procés administratiu i qualsevol modificació de plantilla del personal laboral es faci correctament, perquè si hi ha alguna cosa que no veiem clara, arribarem fins al final en qualsevol qüestió al respecte, perquè estem aquí per defensar els drets dels nostres treballadors i treballadores i perquè estem aquí per vetllar que les coses es facin correctament. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Boll.
Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, públic que ens acompanya i públic que ens segueix des de casa en un dia com avui. Bé, en aquest punt, des de Movem, volem recordar com hem arribat fins aquí. Quan Movem vam arribar a l'Ajuntament, hi havia un òrgan autònom que es deia Roquetes Comunicació, un òrgan creat per la mateixa Esquerra Republicana en el seu moment per a ser una eina transparent i que cuidés de la comunicació de l'Ajuntament. En aquest temps ens vam trobar la situació de que els treballadors de Roquetes Comunicació reclamaven que les seves tasques en el temps s'havien incrementat, però que això no s'havia vist reflexat a la seva nòmina. Això vam arribar a un moment en què va produir-se una aturada de les tasques dels treballadors de Roquetes Comunicació en quant a no fer hores extra, ja que no cobraven la seva feina. Com que teníem un òrgan autònom, hi havia una junta on es podien parlar les coses, on es podien tractar, on es va tractar el problema que no hi havia un reglament, on es va portar també a tractar aquesta problemàtica que hi havia en els dos treballadors que hi havia a Roquetes Comunicació, i se'ns va donar com a solució a aquesta problemàtica dissoldre l'organisme autònom, Roquetes Comunicació, entrar els treballadors a la plantilla de l'Ajuntament. Això donava dues respostes: una, no duplicar la paperassa que suposava de cara a l'Ajuntament en quant a pressupostos i d'altres, però per altra banda se'ns va dir que es feia per trobar una solució en aquest problema que hi havia, que no es podia incrementar la massa salarial dels dos treballadors. Tirem endavant amb el temps, se dissol Roquetes Comunicació, s'integren els dos treballadors a la plantilla de l'Ajuntament. Se'ns diu que hi ha una RLT que pot donar una solució en aquest fet de que estan fent tasques més enllà del que era el seu contracte com a locutors de ràdio. Hi havia una estabilització pel mig i al final ens hem trobat a dia d'avui que una de les dues places d'aquests dos treballadors que porten més de 30 anys fent molt bona feina per al poble i més enllà de les fronteres del nostre poble, una de les dues queda anul·lada. Una se suspèn i se substituirà pel que diu el reglament que vam aprovar tots els que estàvem aquí, que fa falta un cap de programació. Des de Movem considerem que en busca d'una solució s'ha aconseguit un perjudici per a algú. Pel que sembla, en aquest cas, l'Ajuntament ha perdut. És a dir, nosaltres, com a element principal per a garantir el benestar de la nostra població, tenim un treballador de 32 anys que ha fet una feina molt ben feta i que avui estem dient que suprimim aquesta plaça seva, que no hem sabut trobar una solució a tot aquest problema que hem portat aquí discutint i barallant durant 4 anys. Entenem que en la supressió, i acceptem que en la supressió, la plaça que vingui faci complir la normativa, sigui un cap de programació, com deia el reglament. A dia d'avui tenim un cap de l'àrea de comunicació, que tenim la gran sort de ser molt expert en l'àrea. El dia de demà tindrem un cap de programació que estarà per sobre les tasques del treballador actual que porta 32 anys a la casa, i esperem que això acabi funcionant, que s'acabi esmat este tema, però, com dic, no hem guanyat, sinó que hem perdut tots. Hem perdut un gran treballador, algú que s'ha dedicat molts anys a esta casa i que no hem sabut trobar una solució. Davant d'això, Movem, votarem en contra. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Georgina, té la paraula.
Hola, molt bona tarda a tothom, senyor alcalde, regidores, regidors. Bé, portem a aprovació la modificació de la plantilla del personal laboral de l'Ajuntament de Roquetes i l'annex de personal. En aquest apartat, els grups socialistes els avancem que votarem en contra per tres motius. Un ha estat explicat ja aquí pels companys de l'oposició de Junts i de Movem respecte al procediment. Procediment que, tot i que pot ser legal, tot i que encara hi ha un procediment contenciós administratiu pel mig que s'ha de resoldre, creiem que s'hagués pogut fer d'una altra manera. Tot i ser legal, hi ha una cosa que hauria d'acompanyar a les nostres accions, que és l'ètica, i creiem que amortitzar una plaça quan la persona que l'ocupa va demanar una excedència forçosa per la situació en què es troba com a càrrec públic, creiem que, doncs bé, sembla més un desfer-se de l'adversari polític que altra cosa. En segon lloc, També és pel tema ja comentat en anteriors plens, ho vam defensar el mes passat en quant a la despesa pressupostària. Una despesa que ens comportarà un augment de la despesa al capítol 1 del pressupost. Un capítol 1 que, en quant a la negociació dels pressupostos, els socialistes sempre ens han dit que era intocable. Està clar que és intocable segons el moment i depèn de per aquí. I bé, també votarem en contra per el que es diu en aquesta moció, el que s'argumenta, i és que bé, no deixa gaire bé als nostres companys de Roquetes Comunicació que han treballat durant més de 30 anys a la casa. La veritat és que hi ha afirmacions en aquesta argumentació que, per exemple, diuen que aquesta nova gestió, referència al cap de comunicació que ha d'entrar, i la gestió que se n'ha de fer de la comunicació en general, diu que aquesta nova gestió ha de servir per modificar allò que es venia duent a terme i que no ha servit per visualitzar l'activitat associativa, cultural, esportiva i d'altres esdeveniments que han succeït. Això creiem que és una frase una mica esbiaixada de com han anat les coses, ja que creiem que el personal de Roquetes Comunicació ha fet el que podia i moltes vegades més del que podia durant molts anys. Discrepem d'aquest tipus d'afirmacions. També hi ha coses que fan preocupar en la narrativa d'aquesta argumentació referent al tema de la comunicació política i la comunicació institucional, mesclant-se amb dos. Creiem que s'hauria de fer una clara distinció, ja que la comunicació institucional i la política no tenen per què ser el mateix. I bé, en base en això, bé, comentar ja, com ja hem dit, que manifestarem el nostre desacord ara en aquesta proposta. Gràcies.
Moltes gràcies. M'he demanat la paraula la secretària.
Sí, senyora Saura, és que li voldria demanar, per favor, que si mos podia aclarir quan diu que el procés de selecció, que si alguna cosa estranya que ho denunciarà, és que mos està acusant de que prevaricarem.
No, nosaltres el que estem dient és que anirem al final de la qüestió quan si nosaltres considerem que hi ha alguna cosa que no està clara. Hi ha un procés contenciós administratiu que està obert i evidentment en quan sortirà la resolució, si se li dona la raó al treballador, doncs ja se farà el que s'hagi de fer en aquell moment. No s'està acusant absolutament de res a ningú.
Sí, és que si no hi ha entès malament, a fer referència al procés de selecció, que a veure qui quedaria de cap de comunicació.
Sí, sí. Si revisa el text, que suposo que el portava escrit, així ho ha dit.
Els processos de selecció no participa el personal polític, participa el personal tècnic. I clar, si diu això, ens està acusant de que prevaricarem.
Bueno, quan se verà qui és el cap de comunicació, nosaltres ja direm el que haguem de dir i donarem la nostra opinió al respecte. Evidentment, el que estem dient és que esperem que el procés de selecció sigui correcte, que es faci tot perfectament, perquè els processos administratius s'han de fer correctament i punto.
Ara sí.
Sí, punto pelota, sí, senyora García.
Senyora Lídia, m'estranya que dubtigui de com se fan els processos en aquesta casa.
No. O sigui, ho dubtaré o no ho dubtaré en funció de com se fa el procés, ja està.
Pues el procés ja li garantizo que es farà com sempre i ojalà a la resta de municipis també es fessin així. Tot aniria possiblement molt millor. Varios aclariments. Diu que es podia incrementar el complement específic, dir-li que això també se pot fer mitjançant la RLT i que li puc ensenyar quan vulgui el document en quan l'alcalde demana a Secretaria d'Intervenció este augment del complement específic i els informes de Secretaria d'Intervenció dient que això no es podia fer. I com és el mateix cas del que parlàvem, si l'alcalde hagués decidit incrementar-lo, hagués prevaricat, cosa que jo com a alcalde no, intentaré no fer-ho mai. Sí, ja ho ha dit vostè, haguéssim pogut crear un càrrec de confiança, però claro, no, perquè no el creem, perquè al final serà un personal de l'Ajuntament per a tots i totes, per al govern i per a vostès, cosa que en el càrrec de confiança saben ben bé que no seria així. El tema del salari. Ha dit que el salari de la nova plaça que es crearà de la 2 serà molt superior a la que es venia cobrint del seu 1. Mentida. El salari de la plaça 2 que es traurà, l'import total, és de 39.121,85 i el salari de la plaça que avui amortitzem de CU, l'import total és de 39.544,80. Hi ha una diferència de 300 euros i escacs que s'estalvia l'Ajuntament. També aprofito per l'increment del que han dit de la companya del PSC, l'increment que han dit del capítol 1. Estem obligats al crear una plaça, estem obligats a dotar-la, però també tindrem l'estalvi de la plaça que s'amortitza. El que passa que per llei estem obligats a dotar-la. Senyora Georgina, recordar-li, i això em penso que ja li hem recordat diverses vegades en aquest plenari, l'estabilització no me l'hem inventat nosaltres, per desgràcia. I crec que en això el seu grup ne tenen moltes coses. Ara mateix vinim d'una junta de govern i una junta de coordinació on hi ha places de l'Ajuntament que fruit de l'estabilització quedaran vacants, fruit en este mal negoci en quan ens ha ficat l'estat espanyol i que nosaltres no podem decidir. I això és un problema per a l'Ajuntament de Roquetes, per al personal de Roquetes i per a les persones sobretot afectades. I el que diu de la diferència entre comunicació política i la institucional, li dono tota la raó, per això se crea una plaça fixa i no un càrrec eventual, perquè el càrrec eventual, com sap, quan tens un càrrec eventual pots fer el que es vulgui, per això es crea una plaça, com he dit abans, per a treballar per a totes i tots. Suposo que voldran més tots d'intervenció.
Jo només voldria que em contestés a la pregunta, és molt simple, és sí o no. Si hi ha un procés judicial obert a través del contenciós, on està denunciada aquesta plaça, se pot fer el que estan fent d'amortitzar la plaça i declarar-la deserta i posar una altra persona?
Jo no sóc abogat, tenim aquí uns tècnics i són els tècnics els que han de contestar.
Que conteste aquí.
Sí, sí.
Si no hi ha una mesura cautelar que ho impedís, que sí.
D'acord, gràcies.
Sí, sí. Senyora Georgina.
No, respecte a això que mos ha comentat del càrrec eventual, jo crec que si l'Ajuntament, tot i que sigui un càrrec eventual, contracta algú perquè faci de cap de comunicació, hauria de ser neutral i no de partit, és a dir, hauria de fer comunicació institucional, no política.
No és de partit, no. Hauria. Hauria.
No, per això ho he dit.
Hauria. Sí, sí. El mateix que li dic abans, ojalà a tots els municipis en tenen càrrecs eventuals, haurien de treballar per a tots i totes.
D'acord.
Res més, passem a votació. Vots en contra? Vots a favor?
S'aprova amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya i el vot en contra del PSC, Movem i Junts.
Moltes gràcies. Seguim a l'àrea d'urbanisme. Perdó.
Se reincorpora a la sessió plenària el senyor Antolí Ortiz.
Moltes gràcies. Seguim a l'àrea d'urbanisme, activitats i contractes. El quart punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix la declaració de les obres sol·licitades per l'Institut Català de la Salut per l'ampliació del CAP de Roquetes com a especial interès i utilitat municipal per concórrer en circumstàncies socials.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement en sessió de data 18 de juliol. Per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar les obres sol·licitades per l'Institut Català de la Salut, llicència urbanística número 117/2023, descrites en la part expositiva de la present proposta com obres d'especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, atesos els fonaments assenyalats. I segon, notificar el present acord a l'Institut Català de la Salut i comunicar-ho als departaments d'intervenció i tresoreria.
Moltes gràcies. Algú vol fer intervenció? Passem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguim al cinquè punt de l'ordre del dia. Aprovar inicialment si procedeix el projecte municipal d'obra ordinària vorera de la Rotonda d'octubre, primera fase de Roquetes, i l'inici d'expedient d'expropiació corresponent.
Aquesta proposta també es va dictaminar favorablement en sessió de data 18 de juliol i per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el projecte d'obra municipal ordinària titulat vorera de la Rotonda d'octubre, primera fase de Roquetes, redactat pels enginyers senyor Josep Barberillo Nualar i senyor Josep Barberillo Gesa, de la enginyeria Gesa SL, amb un pressupost d'execució per contracte de 162.289 euros amb 80 cèntims. Queda aprovada alhora, en unitat d'acte de forma inicial, la relació detallada de béns i drets que s'expropien i s'ocupen per a l'execució del projecte esmentat, relació que figura com a annex als presents acords i que conté les dades a què fa referència a l'article 31 del ROAS, una de les quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d'expropiació i d'ocupació. Segon, declarar la utilitat pública de l'execució del projecte d'obra municipal ordinària abans indicat, així com la necessitat d'ocupació dels béns i drets que apareixin identificats en la relació detallada que fa referència a l'apartat anterior, efectes d'expropiació i ocupació. Tercer, sotmetre el projecte esmentat, inclosa la relació detallada de béns i drets que s'expropien i ocupen que en forma part, a informació pública per un període de 30 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci corresponent en el BOP, en el Diari de l'Ebre i en el tauler d'edictes municipal, a l'efecte d'al·legacions i reclamacions sobre el projecte i efectes a l'hora de corregir possibles errors en la relació de béns i drets que s'expropien. I, per últim, a la finalitat afegida de poder al·legar, si s'escau, el que es considere pertinent sobre la procedència de l'ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat material o legal. Quart, notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets a expropiar que consten en la corresponent relació, fent alhora els advertiments i oferiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d'Expropiació Forçosa i 18 del seu reglament. Alhora, es posarà en coneixement dels titulars dels béns i drets expropiats que dins del termini dels 10 dies hàbils següents a la recepció de la notificació dels presents acords han d'acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d'aquests béns o drets. Tanmateix, durant aquest període, els titulars de les finques objecte d'expropiació hauran de justificar la identitat de terceres persones que siguin titulars de drets reals i o posseïdors o ocupants de la finca de la seva titularitat. En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la paralització del procediment expropiatori.
Moltes gràcies. Obrirem un torn d'intervencions. No? Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguim al sisè punt de l'ordre del dia, que és aprovar provisionalment si procedeix la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roquetes per a la reordenació de les zones verdes i equipaments de la zona urbanització Torre d'en Gil.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement en sessió de data 18 de juliol. Per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roquetes relativa a la reordenació de zones verdes i equipaments de la zona urbanització Torre d'en Gil, redactada pels serveis tècnics municipals. Segon, trametre el projecte de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre als efectes de la seva aprovació definitiva. Tercer, fer públic l'acord d'aprovació provisional per mitjans telemàtics d'acord amb allò establert a l'article 8.5 lletra C del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. I finalment, quart, facultat tan àmpliament com en dret sigui necessari el senyor alcalde per signar tots i cadascun dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords.
Moltes gràcies. Obrirem torn d'intervenció. Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Sí que em voldria dir que me sorprèn com quan s'aprova inicialment hi ha grups que voten en contra i quan s'aprova provisionalment canvien el sentit de vot. No sé què ha digut canviar en el projecte. I afegir això també per a dins d'este punt donar la notícia rebuda recentment de l'atorgació de la subvenció demanada al Departament d'Educació de 417.000 euros en 995 per a la construcció de la llar d'infants, que és el punt de la modificació puntual del planejament urbanístic. Seguirem en l'àrea d'Hisenda i activitat... Perdó.
Sí, si em deixes contestar.
Senyora Georgina.
Fent referència a això que acaba de dir, explicar-ho. Vam votar en contra en la modificació inicial, ja que nosaltres creiem, i ho vam explicar així, que la ubicació podia ser diferent. O sigui, volíem una altra ubicació a la llar d'infants. Ara bé, tampoc ens volem oposar a la llar d'infants. És un servei que també hem defensat des dels socialistes de fa molt de temps i, evidentment, doncs facilitarem que es puguin dur les gestions necessàries per a que poguéssim tindre aquesta llar d'infants a Roquetes. Gràcies.
Moltes gràcies, però la ubicació no ha canviat, la ubicació no ha canviat i el procediment és el mateix. No, està bé. Seguirem en l'àrea d'Hisenda, Activitat Econòmica. El 7 punt de l'ordre del dia és aprovar inicialment si procedeix la modificació de crèdit número 06/2023 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançada amb baixes de crèdit i romanent de tesoreria per a despeses generals.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement en sessió de data 18 de juliol. Per tot això es proposa en ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del present exercici per import de 186.771,48 euros, d'acord amb el document, annex 1. Segon, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils mitjançant un edicte al BOF i a l'Etauler. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les. I tercer, donar compte d'aquest acord a l'àrea d'intervenció per a fer les oportunes anotacions i assentaments.
Moltes gràcies. Volem fer interpretacions, senyora Saura.
Sí, bé, respecte a aquesta modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, des de Junts per Roquetes i la Ravaleta ens agradaria que expliquessin diversos conceptes que surten a l'annex 1 on es desglosa la modificació. Tot i que a nosaltres ens van informar a la comissió, creiem necessari que la ciutadania conegui quins són els conceptes que es detallen. Tenim un apartat on es parla de festes tradicionals, una partida que passa de 50.000 a 80.000 euros, amb un increment de 30.000. Ens pot explicar quin és, a què és degut aquest increment i què inclou aquesta partida de festes tradicionals? I després tenim també un apartat en atencions protocolàries i representatives que passa de 2.000 euros a 10.000, un increment de 8.000 que hi ha en... que hi ha en aquesta partida també. I per finalitzar, sol dir que com aquesta modificació hi entra el sou del nou cap de comunicació i com que no sabem encara ni com es farà ni com s'adjudicarà, i és una plaça que ha provocat l'amortització dubtosa de la plaça del tècnic anterior que es troba ara en excedència forçosa, el nostre grup hi votarà en contra.
Moltes gràcies, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, comentat, aquesta modificació de crèdit veiem positivament el conveni que es firma a la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense per la tasca que fan als nostres camps, avui dia necessària també davant de l'avançament del canvi climàtic i les afectacions. Creiem que els caçadors, a part de la seva activitat, fan una tasca de control i prevenció molt important i per això valorem positivament aquesta proposta d'alta. També veiem com a positives les propostes d'alta de l'acondicionament de l'edifici públic de la policia local i l'aportació que es fa per a la comunitat Roquetes Tortosa de la desadequació de les vies dels polígons que tenim en comú. L'únic que veiem que hem de votar en contra per un punt clau, com abans ha comentat l'alcalde, quan una vegada votes en contra, l'altra normal seria votar en contra. En el ple passat van votar en contra de les retribucions dels augments del càrrec polític i de les dedicacions parcials. Aquí es veuen reflectides aquests augments. Com que no hi estem d'acord, en aquest punt votarem en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ebre.
Sí, bé, per explicar també com han fet els meus companys, també per coherència amb el que hem vingut votant en contra, sobretot el mes passat amb el tema de les retribucions als càrrecs polítics i ara que també hem votat en contra al personal laboral, doncs, bueno, afirmar que aquest cop també nosaltres votarem en contra. Gràcies.
Moltes gràcies. Com ja vostès han dit i com també s'ha demanat, faré una mica d'explicació del que hi ha a la modificació pressupostària, que el que veig no donaran suport i no donaran suport, entre altres coses, a la creació del conveni de la Societat de Caçadors de la Perdiz Roquetense, no donaran suport a indemnitzacions de personal que, fruit de l'estabilització, que repeteixo, l'Estat espanyol ens ha imposat, ens veiem obligats a fer indemnitzacions. No donaran suport en això. No donaran suport a l'increment de la partida de festes tradicionals per tot el suport extra que se li ha donat al patronat de festes i totes les activitats culturals improvisades que van sortir durant l'any i a les que Roquetes sempre donem cabuda i així ho volem seguir fent. Entenc que no vulguem donar suport a l'augment de les retribucions dels càrrecs polítics, però tampoc no donen suport a les atencions protocolàries. Se'ls va explicar en comissió el que són les atencions protocolàries. No són dinars ni viatges de l'alcalde, ni molt menys. Són des del quadro del que es fa entrega al Roquetenc de l'any, des dels trofeus de festes majors, des dels pins de l'inici de la legislatura, tot són coses per a la corporació que van dins de la partida d'atencions protocolàries. No donaran suport a l'increment de la inversió d'edificis públics per a donar sortida al problema de l'aparell d'aire condicionats que té la policia local i Agbar, la substitució dels mateixes. No donaran suport a l'aportació de la Mancomunitat de l'Ajuntament de Roquetes per a fer l'asfaltada i el canvi d'enllumenat del polígon pla de l'estació. En definitiva, nosaltres sí que li donarem suport a tot això i per això hem portat aquesta modificació pressupostària. Passarem a votació. Vots en contra?
En contra.
Vots a favor?
S'aprova amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i els vots en contra del PSC, Movem i Junts.
Moltes gràcies. Seguirem en el control dels òrgans de govern, donar compte de les actes de Junta de Govern Local, la número 18, la número 19, la número 20, la número 21, la número 22, la número 23, la número 24 del 2023, del 16 de maig, del 17 de maig, del 23 de maig, del 30 de maig, de l'1 de juny, del 14 de juny, del 27 de juny i de l'11 de juliol. Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 639 al número 1286 del 2023. Mocions de control no li consten a aquesta presidència i pregs i preguntes. Si tenen algun prec o alguna pregunta. Senyora Saura, té la paraula.
Vaig. Bé, sol era una pregunta perquè no ho hem trobat en lloc i davant l'onada de calor que es preveu aquest mes d'agost, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa com cada estiu el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. El Departament de Drets Socials obrirà aquest agost equipaments i instal·lacions de la Generalitat distribuïts arreu de Catalunya que funcionaran com a refugis climàtics per oferir un espai fresc on refugiar-se de la calor a totes aquelles persones que no puguin aconseguir confort climàtic a casa seva. Dintre de les instal·lacions i llocs que s'adequen per a que siguin refugis climàtics, no veiem que a Roquetes s'hagi habilitat cap espai com a confort climàtic. La pregunta és, des de l'Ajuntament de Roquetes s'ha fet algun pas per tal que algun equipament, com per exemple la biblioteca, esdevingui refugi climàtic durant els mesos d'estiu, el mes d'agost, ara perquè el juliol ja l'abandonem? Des del nostre grup creiem necessària l'habilitació d'aquest espai per a la nostra gent gran i per persones vulnerables que per diversos motius no tenen un habitatge confortable per passar aquestes altes temperatures. Gràcies.
Moltes gràcies. Dir-li que no està creat ni en principi ni en previsió de creació, principalment perquè estem en uns mesos amb molt poc personal i habilitar tots aquests espais és un increment d'hores de personal que no sabem ni com podem estar cobrint les tasques ordinàries de l'Ajuntament, difícilment podem cobrir més hores d'edificis públics. Tot i així, si arriba una veritable onada de calor, no dubti que ens posarem mans a treballar de seguida per a fer-ho, perquè al final això és habilitar un decret i habilitar els espais, però de moment han passat un dia de calor intensa. Sí, m'ho recorda la regidora, que els jubilats sí que han fet unes peticions que ja se'ls han fet d'instal·lació de ventiladors i ja se'ls ha complit. Senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde. És en base a una cosa que ha dit fa poc i referent a este ple, d'acord? La pregunta seria com hem de treballar els punts que portem en este ple. Li dic per què.
Després, abans de sí. Que siguis que els sí. Punts que van al ple sí. Els porta secretaria, els porta
no,
l'alcalde.
M'explico. Vostè me contestaran. Perquè és un tema que des de Movem hem parlat moltes vegades, de com hem de presentar les coses i això, i vaig més enllà del que acabem de fer la reflexió ara. Si a la comissió, les comissions informatives ja portem la documentació que és la que ve, poc podem modificar, o per si no m'equivoco, res podem modificar, o votem a favor o votem en contra. Llavors, davant de situacions com la que s'acaba de donar, que en una modificació pressupostària podem discrepar d'algun dels punts que es porta, ens veiem obligats a votar o a favor o en contra de lo que hi ha. No el podem treballar a la comissió informativa per dir ho podem separar o podem treballar això. Llavors, jo crec que passo a fer un prec que des de l'Ajuntament hauríem de veure quin sistema o com ho hem de poder fer per, si en alguna cosa no estem d'acord, poder treballar-ho la posició en l'equip de govern perquè quan arribi el ple no ens trobéssim aquestes situacions de o blanc o negre. D'acord? Gràcies.
Li contesto jo, si no, després donaré la paraula. En el tema de les modificacions pressupostàries, quan se porten al ple, són les coses que et van sortint i que has de, que no pots fraccionar. La retribució dels que vostès estan en contra, i ho puc arribar a entendre, la retribució dels càrrecs polítics se fica perquè els càrrecs polítics han de cobrar. I tot l'altre són coses, l'aportació de la Mancomunitat Tortosa Roquetes va en este ple i no va anar a l'anterior, doncs perquè una vegada està el projecte, una vegada s'han constituït els nous ajuntaments, es fa l'aportació per a poder deixar l'obra licitada. Vull dir que no són coses que l'equip de govern o l'alcalde en aquest cas fiquen per capritxo als plens. Hi haurà temes no urgents que pots decidir si els fas al ple de juliol o el fas al ple de setembre, però la majoria de coses que portem al ple, i vostè ho sap, ha estat al Consell Comarcal, no es poden esperar. I si la secretària vol afegir alguna cosa, l'únic és el que li di abans, el que decideix qui va al ple, o és secretaria o és intervenció.
I també les comissions perquè estan.
Però bueno, el que diem, les comissions estan, sí que no es pot introduir, no podran introduir un grup de l'oposició un tema per aportar al ple, però estan per a parlar, i ho hem dit mil vegades, tenen el telèfon, poden entrar per registre, poden trucar, poden fer el que sigui per a fer qualsevol proposta.
Bé, una cosa és parlar de propostes, que no és el que entrarem aquí ara, sinó la discussió del que s'entra i es porta a comissió i posteriorment a ple. No parlo tema de propostes, parlo concretament fet com ha passat avui i que ha passat en altres ocasions. Continguts que puguin haver a les mocions o als punts que es porten, que com van dir vostès, una vegada això passa per comissió, és a dir, va a comissió, discussió a comissió, no podem discutir res, és el que hi ha i s'aprova el que hi ha. I vostès ens van dir això. Llavors, si poguéssim buscar la manera o trobar la manera, no sé si des de secretaria o des de quin costat, per poder, perquè com vostè ha dit, el Consell Comarcal quan se donava fets així se modificava. Aquí l'Ajuntament de Roquetes no. Les comissions, el document que va a la comissió, inclús quan hi ha hagut errades que han sigut de humanes, s'ha tingut que fer un document adjunt dient que en aquell document hi havia una errada. No s'ha pogut modificar. Sí? Llavors, per això, proposo des de Movem que es pugui solucionar això perquè pugui haver realment un debat o un retorn per part de l'oposició.
Vols afegir alguna cosa, secretària?
Sí, que les comissions informatives sí que es poden introduir modificacions. El que passa és que tenim un problema en l'actio i de manera que el dictamen, o sigui, la proposta de dictamen que ha anat a la comissió informativa, si després hi ha alguna modificació, hem de fer un document adjunt. Perquè al ple hem de portar la mateixa proposta de dictamen. No sé si m'ho he explicat. La proposta al ple ha de ser la proposta de dictamen, d'acord, en l'actio.
M'alegro que comencem a trobar respostes i solucions als problemes que ara ens veiem atascats com a mínim des de l'oposició.
Però és que, senyor Poll, li torno a dir, vostès reben el dijous abans de les comissions la informació. Per regla general, per no dir sempre, de dijous a dimarts hi ha un silenci i el dimarts venen a la comissió. Si de dijous a dimarts ens fiquem en contacte, inclús podem arribar a la comissió i allò està modificat, però hi haurà un diàleg.
Sí, però
no dir-ho al ple després d'haver-ho aprovat tot.
No, però ho trec avui perquè en plens anteriors s'ha donat el cas i s'hem dit que això és el que hi ha i es vota el que hi ha. Paraules de l'equip de govern. Llavors, volia trobar una solució d'això.
Claro, és que avui aprovem el que hi ha a la convocatòria del ple.
Sí, però a comissions. Sí. A comissions ens passava el mateix, A comissions estava passant el mateix. És a dir, el document que es portava allí se votava a favor o en contra. Ara veig que podem trobar una solució en un document adjunt. És a dir, m'alegro que poguéssim fer propostes o debats, perquè l'últim que havíem rebut nosaltres, en el que ha dit la secretària, que l'actió, el document era el que havia i es votava allò. Llavors, està bé que ho haguem dit i quede clar. Gràcies.
Sí, oye.
Sí, per aclariments. A veure, com ho hem d'explicar, d'en dret o del revés? Tal com ha dit l'alcalde, quan s'envia la documentació abans de la comissió pertinent, tenen una setmana per a mirar-se-ho. Tenen una setmana per veure exactament una cosa, l'altra de més allà. El que no podem fer és presentar-nos a una comissió sense haver-nos-ho mirat, i sí, ens abstenim i després al plenari ho aprovem o no. Home, hi ha una setmana per a mirar-se-ho. Si a partir d'aquí no fan la feina, després nosaltres no ens vinguem que la culpa és nostra de que som intransigents. No, hi ha un termini, saben vostès que ja fa 4 anys que estan a govern, saben com funciona, doncs a partir d'ara ja ho saben. com s'ha fet sempre en esta casa des de que jo vaig entrar i de los años godos. Sempre ha funcionat igual. S'agafa, s'envia la documentació des de Secretaria d'Intervenció o des de l'àrea pertinent al regidor responsable o al cap de grup i estes després ho miren, ho debaten i a la comissió és el moment de debatre les coses. És el moment, no després començar a buscar, a remenar després de la comissió, perquè una vegada tenim la comissió, una setmana tenim el plenari o en menys dies. És previ, per tant, us ho recordo tots, és previ, la feina es fa prèviament, perquè quan s'arriba a la comissió pertinent, allí es comenta la jugada i es mira el que si està a favor, si no està a favor, què es pot tocar i què no es pot tocar. Se fa així, perquè és que si no, anirem embolicant, embolicant i embolicant i l'administració ja és prou lenta com per a que encara la fessin més lenta. Per tant, la feina prèvia. A la comissió es comenta i s'aprova o no s'aprova o s'absté. I ja està. És el tempus que ha marcat des d'ara i des de sempre.
Sí.
No em volia enganxar en aquest tema, volia buscar una solució. Senyor, oi, una setmana no, se convoquen en dijous, en divendres, tenim dilluns i dimarts estem aquí. ¿Vale? Tenim tres dies laborables per fer-ho, per poder comentar. Bueno, si vostès treballen dissabte i diumenge aquí a l'Ajuntament...
No, a casa.
A casa, a casa. Pues bueno, me sembla que no els molestaré el dissabte i diumenge, que prou feina fan. Però, i el que deia, jo crec que també és lícit que els grups, diferents grups de polítics puguen votar el que vulguen, el que creguin considerable a la comissió, igual que fer-ho al ple, que és respectable. Però treu el tema, senyor Lle, perquè aquí estem atascats, d'acord? Si hi ha una comissió informativa, entenc jo com una comissió informativa que és el moment en què tu t'has mirat la documentació i pots debatre les coses. Si l'has de debatre prèviament, no sé, la comissió informativa llavors serà unidireccional. No vull entrar més al tema. Crec que he de buscar una solució en aquests temes per poder tots avançar a una i que hi hagi més comunicació. Gràcies.
Totalment d'acord, senyor Polla. Aquest debat que hem tingut aquí, el poguéssim tindre a les comissions, aniria tot com anilla el dedo, diuen divina les per avall. Senyor Beltrán.
Gràcies, alcalde, regidores i regidors. Seguint en l'autor de precs i preguntes, jo no sé si el prec que vaig a fer a continuació hauria de ser un prec que es pogués formular aquí al plenari, però també tinc molt clar que és el fòrum que acaba tenint més projecció pública. I tal vegada és per això que un cop evidenciat la manca d'acord, consens o un pacte no escrit sobre el llenguatge, la paraula o l'expressió emprada pels portaveus dels grups municipals, avui decideixo fer ús d'este torn, ni que sigui per a reflexionar-hi una mica. I vos fiqueu a tots en antecedents perquè comencéssim a parlar. La sessió plenària del mes passat, que va ser el ple d'organització i no cal ni rescatar ni recordar cap de les intervencions que es van fer. Però en acabar, els diferents portaveus compareixen davant de l'àrea de comunicació de Roquetes per a valorar el ple, explicar el seu sentit del vot, el seu posicionament i, en tot cas, donar dades, arguments i criteris. Des del grup municipal del PSC entenem i compartim la legitimitat d'un debat que en alguns moments se pot convertir en més o menys apassionat i en postures més o menys vehements. Arguments, dades i criteris que cada grup decideix per a reforçar la seva posició. Però allò que en cap cas compartirem des del grup municipal socialista és la vella estratègia d'emprar els mitjans públics per abocar-hi alguna cosa més que arguments i posicionaments legítims. I ara passo a explicar-me. I aquí sí que vull referir-me al portaveu d'Esquerra Republicana i de l'equip de govern, a Sisko. En acabar el passat plenari, Sisko, i ara t'ho dic, i t'ho dic en tota la sinceritat del món, el que tinc per una persona intel·ligent i políticament solvent, i no m'agradaria tindre que desmuntar aquesta imatge per la via dels fets consumats, però el que sí que no acabo de veure clar és aquesta tàctica d'apel·lar a la violència, per molt que es faci, emprant un llenguatge que pot ser figurat i quasi metafòric. No hauria de poder normalitzar-se al terreny del joc de la dialèctica i l'oratòria apel·lacions a la violència o a la força física. I vaig extraure una frase de la teva compareixença de 9 minuts i 51 segons que em penso que és la que dona sentit a tot el que estic dient. I la frase diu així literalment: "Natros, quan te referixes a l'equip de govern i al vostre grup municipal, la mà estesa a tothom. Ara bé, Si algú en este cas basant-se en la demagògia pega patades al sec de la cama, i esta és una al·lusió directa a la meva persona i en tot cas al grup municipal socialista, que consta que nosaltres pegarem patades al sec de la cama, i ho dic com a portaveu d'Esquerra i ho dic molt clar. Això ho podeu consultar tothom, a les xarxes, i està penjat. De les paraules de Cisco a mi m'arriben tres conclusions que jo crec que són molt clares. En primer lloc, que el seu grup municipal, és a dir, que en aquest cas l'equip de govern i Esquerra, se sent agredit quan els grups de l'oposició, i en aquest cas l'OPCC, argumentem posicions contràries a les propostes del govern. La segona és que quan vos sentiu agredits, que quan el grup i l'equip de govern se sent agredit, responen en violència. I per últim, quan acabes parlant com a portaveu d'Esquerra Republicana i que ho dius tot molt clar, la veritat és que jo aquí ja vaig veure un to més semblant a l'amenaça. Cisco, una mala tarda la té com se vol, jo també, però lluny de semblar que aquesta pot ser una qüestió de pell meua, d'epidermis, que ja t'asseguro jo que no és el cas, vull dir que he dormit tranquil i que descanso bé i que no hi ha cap tipus de problema, sí que hauríem d'evitar aquesta mena de declaracions, jo crec que per tres raons bàsiques. N'hi poden haver més i en podem trobar més. Una, perquè jo crec que és essencial contribuir a crear un clima de lògica confrontació política, però que no passa les formes de correcció entre nosaltres, i que això ho poguéssim tindre tots molt clar. Segona, perquè com a representants polítics i depositaris de la confiança ciutadana, no només ens representem a nosaltres mateixos quan prenem l'ús de la paraula. I tercera, perquè al final som membres d'un consistori i d'una institució que mereix tot el prestigi, com és l'Ajuntament de Roquetes. Jo per això, Cisco, et demano públicament, no les excuses, que no són necessàries, de veritat, però sí la retirada d'aquests 15 segons que jo trobo que són fatídics, i a la vegada que crec que no cal proposar un codi ètic al si del plenari, però sí que crec necessari un consens ampli i un acord unànim en corregir conductes i manifestacions que jo crec que no són apropiades. Gràcies.
Moltes gràcies, suposo que per al·lusions.
Sí, tant, per al·lusions, per al·lusions. Bé, de cara als mitjans de comunicació, la llibertat d'opinió, sempre dic que tenim la sort de poder-la tindre. Ara bé, quan en un plenari de vegades s'hi diuen coses i s'ataca directament a l'equip de govern de la manera que es va atacar en el plenari pertinent, tinc, en este cas, com a portaveu del grup dret a defensar el grup. I per què ho dic això? Pues perquè aquí sempre ha passat en aquestes situacions, sempre ha passat en diferents vegades, i els diferents portaveus dels diferents grups que hi ha hagut sempre s'han expressat com han considerat, i al mateix temps també dir-los que no em sento de cap de les maneres desqualificat pel que m'acaba de dir, sinó perquè és la meva manera d'expressar-me i de dir les coses. Que no els agrada la forma? Bueno, puc entendre-ho, però el que sí que tinc clar és que quan a nivell de grup veiéssim alguna cosa que no ens agrada, direm tots els exiguts. Ja està. Com de la mateixa manera que ho dic jo, ho podran dir vostès. O com sempre s'ha dit en esta casa, bé sigui el plenari o bé sigui el faristol. Perquè clar, jo m'expreso igual en aquesta taula que allà. Vull dir que a partir d'aquí, potser per als que no em coneguen, doncs ja ho veuran. A partir d'aquí veurem com va la legislatura.
Avant.
Gràcies. Cisco, no tot val en política. I pensar que compareixem com si estéssim a la barra del bar matant-ho tot i no deixant a ningú en vida és un error. I és un error no perquè tu tingues la llibertat de parlar com te doni la gana, sinó pel que representes i pel que ets. Mira, el passat mandat jo no estava aquí, però jo sí que puc dir que va haver-hi algun portaveu d'este plenari que de manera continuada i malaltissa va aprofitar les seues compareixences per abocar-hi tota mena d'insults, ¿vale? Tota mena d'atacs racistes, xenòfobs, expressions masclistes, tota mena de despropòsits. I jo desconec si el plenari en el seu dia va tindre la iniciativa de reconduir aquesta situació. Però el que sí que us puc dir és que de cara a fora això sumia en un desprestigi i en un descrèdit a la institució, no en aquella persona, que perdia els papers constantment i el que segurament molta gent li reia les gràcies perquè viralitzava les seues intervencions. Mireu, en 2 mesos els ciutadans han anat 2 vegades a les urnes. I la primera, aquí a Roquetes ens vam queixar perquè l'índex d'abstenció va ser del 48% o del 47%, és igual, quasi la meitat de gent no va anar a votar. Aquell dia tots ens vam preguntar per què la gent no va votar. En Son de Maia no me'n recordàvem. Este diumenge hi vam tornar a anar, i l'índex de participació va pujar 10 punts. No és per a tirar coets, però el que sí que dic és que alguna cosa es van sentir interpel·lats més este diumenge que fa 2 mesos. I en alguna cosa havíem contribuït a que la gent desconnectés. Mira, deixem, acabant una cita, que a vegades és molt rotllo això, però és una cita de Manuel Cruz. Quienes convierten lo que debería ser confrontación de ideas en pura esgrima verbal, quienes sustituyen el argumento por el insulto, quienes se niegan a hablar de todo y quienes solo quieren hablar de una cosa, no solo acreditan con semejantes actitudes no estar a la altura de la herencia recibida, sino que llevan a cabo algo más grave. Porque empeñarse en destruir ese específico lugar de encuentro entre los ciudadanos que es la palabra, solo puede ser considerado como una forma de barbarie. Ya sé que todo això queda molt acadèmic, però jo sí que faig un prec perquè li donéssim 2 voltes i poguéssim reflexionar no sobre la nostra llibertat d'expressió, sinó sobre el tal i com ens expressem i quin és el model que nosaltres volem projectar de cara a la ciutadania quan representem altres coses que no som a nosaltres mateixos.
Moltes gràcies. Jo, tal com ha dit Cisco, i no per allargar-ho més, 2 coses. Una, i ho ha dit Cisco, una cosa és com ens expressem al ple i l'altra és una roda de premsa que crec que vivim encara en una democràcia i que així, bueno, o simulació de democràcia que així duri i que davant d'un micròfon d'un mitjà de comunicació poguéssim dir el que volguéssim. I l'altra cosa és que el fet de que vostè ara ha parlat sense ser portaveu demostra la voluntat de l'equip de govern de donar la paraula i no amagar-nos mai de que ningú pugui parlar.
Però és un altre, és que no és el mateix.
Ja
ho sé, que això de la conciliació és un problema.
No, és per l'hora, no és per l'hora, és, bueno, és perquè vostè no és portaveu i en teoria els precs els hauria de fer el portaveu.
Bé, el següent prec, que ja no és sobre el tema de com us expressem, va perquè el passat 26 de març s'inaugurava Roquetes al Parc Manel Domènech, un faristol i una placa commemorativa que recorden la figura d'un capellà progressista que va deixar petjada i un exemple a Roquetes. El passat 7 de juliol ens assabentàvem de la vandalització d'aquest espai suposadament per algú que és una persona incívica, però que a més és profundament ignorant i crida nerament incult. Una llàstima per als roqueteros i les roqueteres. Aquest no ha estat l'únic episodi de vandalització en les darreres setmanes, però sí el més dolorós pel component simbòlic que comporta. El prec, en aquest cas nostre, del grup socialista, vol posar de relleu 2 aspectes que cal tenir en compte. D'una banda, el debat pendent que com a ciutat tenim a l'hora de preservar l'espai públic com a espai democràtic, plural i d'exercici de drets. Espai públic que hem de cuidar i protegir de la monopolització i patrimonialització que en més d'un cas intenta excloure a part de la ciutadania d'aquest dret. I d'altra banda, la vandalització de l'espai públic i els seus desperfectes han de ser immediatament restituïts, perquè és l'única manera de llançar un missatge inequívoc als i les persones incíviques. És la manera de dir que la seva intolerància no ens farà recular. Aquest és un prec que no vol ser en cap cas un retret a ningú. Vol deixar constància del malestar que ens suposa a tots i a totes el vandalisme i les actituds antidemocràtiques, tot i tenir present que els presumptes autors actuen més per impudència que per consciència i de la fermesa en la resposta que creiem necessària des dels poders públics. És per això que demanem que a la major brevetat possible el faristol i la placa del Parc Manel Domènech siguin restaurats al seu estat original.
Moltes gràcies. Això ha sigut la setmana passada, perquè els dies passen volant, això crec que va ser dimecres, dijous, igual m'equivoco, bueno, el vandalisme va ser a festes, però bueno, ho dic perquè la setmana passada van llaure més actuacions vandàliques i una actuació policial on s'ha pogut agarrar els autors dels fets, tant a la Raval de Cristo, que també déu-n'hi-do totes les pintades que han hagut, com a les de Roquetes. El regidor i la brigada fa dies que estan buscant els productes necessaris per intentar salvar el que és el mobiliari, en aquest cas la placa, és un material especial per a no danyar-ho, i si tenim la sort de que els productes no danyaran la placa, perfecte, i si no, doncs ens tocarà canviar la placa. Sí que en altres llocs és més fàcil de netejar, i segurament quan la brigada pugui, perquè com he dit abans, som els que som en període de vacances i molta activitat, quan la brigada pugui es farà, i així és la voluntat de fer-ho. I des d'aquí felicitar tant a una persona anònima de la Raval de Cristo, que va ser qui va veure els autors dels fets, infraganti, va avisar la policia, i felicitar també la policia local per les seves investigacions. Una vegada va agarrar en aquestes persones, i les seves investigacions que han pogut agarrar el conjunt de totes les persones que havien fet, com dic, les pintades tant a Roquetes com a la Raval de Cristo. I per acabar, jo tindria dues coses. Una per a vostè, senyora Georgina, una felicitació a la nova diputada del Parlament de Catalunya, la senyora Georgina Ebre. Una bona notícia, tindré un representant del Parlament a la nostra ciutat. També, i no s'enfaden, també ens ajuda a entendre el seu silenci durant el ple d'organització del passat mes de juny. Quan vas a rebre més de 70.000 euros de retribució, sumada a la retribució que rebem en aquest Ajuntament i d'altres que possiblement arribaran, lo normal és no piular, i així ho va fer-ho deixant parlar al seu company. El que sorprèn és que el mateix grup que qüestionés les nostres retribucions i posés l'exemple del salari mínim interprofessional, que d'entrada diria que queda molt lluny dels 73.200 euros que percebrà ara la senyora Ebre. Tot i així, enhorabona, sort i encerts, però sobretot molta coherència. I per acabar, també una felicitació a tots els rabaleros i rabaleres que del dia 2 al dia 7 d'agost celebraran les festes majors. Des d'aquí invitar a tota la població a participar-hi, desitjar-los molt bons dies de festa major, i que comptaran amb nosaltres per a tot el que faci falta. Bona tarda a tothom, i fins al proper ple.